Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavi Álvarez.
Ja tenim el perfilador i criminòleg Xavi Álvarez de l'estudi de Ràdio Cel i de la Caravana. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans d'obrir aquest cas, que em sembla que és una mica espeluznante, que deia aquell, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavi ens endinsarà en el cas de la Beth Thomas, la història d'una nena nascuda als Estats Units i que el seu cas va revolucionar les sensibilitats dels nord-americans. La Beth Thomas, coneguda com la nena psicòpata, provenia d'una llar desestructurada on va adquirir conductes molt violentes per l'edat que tenia. El cas va ser un escàndol per les declaracions de la nena, que encara quan només tenia 6 anys ja explicava de manera tranquil·la i oberta la seva intenció per matar el seu germà més petit i els seus pares adoptius. D'aquest cas es van fer adaptacions cinematogràfiques, un documental i alguns llibres. Avui en Xavier ens ve a descriure les vicissituds del cas de la mal anomenada nena psicòpata i ens promet atenció que la cosa no acabarà tan malament com ens pot semblar.
Gràcies, Núria. Espera, que la cosa no acabarà tan malament com ens pot semblar, ens deia la Núria.
No, no, no.
Però clar, quan jo llegeixo Beth Thomas, més coneguda com la nena psicòpata, penso...
És un titular interessant, eh?
Ojo, sí, sí, sí. Quina és la història de Beth Thomas?
Bueno, aquest cas l'he portat perquè moltes vegades hem parlat de com es construeix a vegades un assassí en sèrie, una persona molt violenta que comet homicidis, i aquest és un cas exemple.
Per tant, és allò que sempre pregunto a tots els
Vinga,
casos que porteu.
Te l'he portat.
Aquest és paradigmàtic.
Te l'he portat.
Val.
Val? La història de Beth Thomas, més coneguda com la nena psicòpata, ella només tenia 6 anys quan els ulls blaus d'aquesta nena van impactar a la ciutat americana, després que un documental sobre la seva vida fos emès a la televisió pública. Aquest documental recollia una entrevista on de manera impassible la noia narrava com intentava assassinar el seu germà petit i en quin moment pretenia matar els seus pares adoptius. I perquè havia robat certs ganivets de cuina familiar que havia amagat per cometre aquest fet, a més.
Molt de pel·lícula, això, eh?
Sí, és que hi ha una pel·lícula sobre això.
Hi ha també. Pel·lícula, també?
Hi ha pel·lícula, hi ha llibre, pel·lícula, documental...
Mare de Déu!
Tot. Això és vale. Estats Units d'Amèrica i full time.
Clar.
L'enregistrament d'aquest documental dels anys 90, traduït es deia La nena de la fúria, i que podeu trobar a les xarxes. Vale? És un documental obert.
Per tant, deixa'm preguntar-te, Xavier, d'on venia aquesta conducta violenta d'aquesta nena?
Aquí ve una mica la construcció d'aquest tipus de perfil. La Beth i el seu germà petit, en Jonathan, van perdre la seva mare quan ella només tenia un any i el nen era un nadó. Tots es van quedar a la tutela del seu pare biològic. El pare no els va donar una llar molt maca, que diguéssim. Varen patir maltractaments i abusos. De fet, quan els serveis socials els van rescatar, el seu estat no era bo. Tots dos tenien signes d'haver estat maltractats i abandonats, i les seves condicions d'alimentació i higiene eren molt precàries. La Beth presentava marques d'haver estat abusada sexualment pel pare biològic. I, com a anècdota, diguéssim, macabra, podia passar un dia sencer, sola i amb una caixa de cereals per menjar.
Mare de Déu. Drama, eh?
És un drama, eh? És un escenari truculent. Clar. Llavors dius, bueno, anem construint les peces del trencaclosques. El germà petit vivia recolzat en un bressol envoltat de bolquers bruts i el seu cap estava deformat perquè havia passat massa temps en la mateixa posició. Val? Tenia, diguéssim, el front pla, tenia protuberàncies, el nen tenia 7 mesos i li faltava l'estímul del moviment. Val? No podia aixecar ni donar-se la volta. La Beth també només tenia un any i mig, però la traumàtica experiència anava a marcar la seva personalitat. El desenvolupament i els vincles socials que tindria vindrien marcats per aquesta situació. La Beth es recordava de tot, encara que trigaria un temps a aparèixer els estralls que va patir. El patiment subjacent tard o d'hora acaba sortint, Joan?
És a dir,
Sí. Per tant, som una gravadora de records i d'emocions.
Bona aquesta. Som això, guardo, aquesta. Un trauma, perquè entenc que és trauma, ha de significar sí o sí que allò, i no parlo d'un assassinat, afecti a la meva conducta?
Mira, et dic una cosa. Les ferides de l'edat de la infància són les cicatrius de l'edat adulta.
Llavors, has comentat més d'un cop, en aquest programa?
Sí, les cicatrius és com tu portis. Més o menys visibles. Depèn de les teves capacitats i el que vas adquirir durant el temps. Val. Però sempre hi ha el trauma. Sí? Se sempre està present. Tu pots portar-lo de millor manera o de pitjor manera, però ja estarà, eh?
Val. Sí? Val. Sí, sí, sí. Tinc una pregunta, però me la reservo per,
vale,
per més
perfecte,
tard.
Cap problema, per això estem aquí. Val, la vella i el seu germà van ser adoptats per una parella cristiana que no podien tenir fills. Val. La mare va considerar que l'arribada dels dos nens com la resposta al seu somni, però cap dels adults esperava que els nens tinguessin problemes emocionals tan greus.
Clar, tu diràs, venint d'on venien...
No són nens dolents, són nens
amb problemes emocionals greus.
Cuidado. De fet, tot semblava anar bé fins que la cosa es va començar a torçar. De fet, hi ha una pel·li que mostra, clar, de forma més cinematogràfica, com es comporta aquesta nena i fa hasta por, com es comporta.
No, és una mica... em perdonarà molta gent, però segur que tothom ho té al cap quan digui el nom de la pel·lícula. Segur que molta gent recorda La Semilla del Diablo.
Ah, sí,
doncs,
clar.
M'està recordant una miqueta...
Aquest rotllo, eh?
Sí, sí, aquest rotllo macabre.
Falta la música, però cuidao. La vella va començar a explicar que tenia malsons molt estranys. Aquí comença ja a sobresortir el que dèiem del record, subjacent. Val. I els pares adoptius van adonar-se que alguna cosa marxava. La Beth va començar a manifestar el que havia patit. Els maçons tractaven d'un home, que semblava el seu pare biològic, que representava això, que ella damunt seu i la feria. Vale? Què passa? Aquí hi ha un cosa important que ja ho hem dit al començament, que és, vull matar el meu germà.
Clar, jo no estic entenent la relació. És a dir, si tots dos havien viscut el mateix trauma...
Sí.
Jo intueixo, sense saber-ne res, intueixo que el que m'hauria d'aflorar és sentiment de protecció cap al meu germà.
Hauria de.
Hauria de.
Hauria de. Molt bé, ho has dit molt bé. Hauria de. Ja veurem. Amb el pas dels anys, quan ell només tenia 6 anys, va començar a mostrar conductes agressives cap al seu germà, cap als pares i cap als animals domèstics. Cuidado amb les conductes molt agressives cap a animals domèstics. Demostren, en molts casos, una manca d'empatia, que és important. Val. Els seus arrebataments de violència anaven dirigits especialment contra el seu germà, que en una ocasió va ser hospitalitzat després de que la nena li golpegés amb intenció de llevar-li la vida.
Compte aquí, eh?
Cuidao.
Cosa es posa seriosa, ja.
Sí, ella va reconèixer que pensava matar-lo. Altres vegades esperava que els seus pares no la veiessin per a golpejar fortament el seu germà. Hi ha una anècdota que apareix també a la pel·lícula i també en les entrevistes, que són increïbles, de la nena, les verídiques del documental, que havia arribat a dir que, bueno, que li havien clavat agulles en el nen.
Ai.
Sí, és una mica escabrós, però que tinguem ja el menyspreu que tenia cap al seu germà. Aquí ens hauríem de preguntar per què tanta violència, com tu deies, ara, cap al seu germà.
Clar.
Realment aquest noi va patir, com tu deies també, en les mateixes situacions doloroses que ella. Llavors, què representava en realitat el seu germà? És que potser ens hem de parar i potser el seu germà representava la versió més propera aquí.
El pare.
Ahí estem. Vale? Tot un perquè, a vegades, a la vida. Encara que no entenguem o no veiem el perquè, no vol dir que no existeixi. Vol dir que no estem preparats encara per veure aquest perquè.
Era la figura masculina del passat, sí, d'allà de on fet, vivia.
No ho he esmentat aquí, però molts dels danys que li feia anaven dirigits al genital del nen. Perquè era, diguéssim, l'eina
la representació
havia fet mal.
La representació del mal.
Exacte. La situació pels pares adoptius era del tot ingovernable, ja que no aconseguien controlar aquesta nena. No? En un intent per protegir el germà, van arribar a col·locar un pastell a l'habitació de la Beth per tancar-la per la nit perquè no pogués sortir a fer mal al germà. Cuidao. Ni al germà ni a ells.
Clar.
Perquè ella que també volia era, recordem, acabar amb la vida dels pares adoptius. Els seus comportaments destructius la portaven a autolesionar-se fins i tot ella mateixa.
Wow.
No hi ha cap conducta més violenta, Joan, que danyar-se un mateix. Sí? Ah. És, diguéssim, la conducta més aberrant que pots trobar-te quan et danyes a tu mateix, que en principi hauria de ser la persona que més t'estimes. La conducta sexual que mantenia, que eren accions de masturbar-se a la via pública, havia arribat fins al punt de fer-se sang, aquesta nena.
Déu-n'hi-do.
I ens estava dient on ella patia més dolor, on ella patia més dolor. No podia explicar-ho, però sí que podia mostrar-ho.
No, està molt bé que ens ho expliquis, perquè normalment ho veiem molt a la inversa, amb ulls de gent que no hi entenem de tot plegat, i podem definir la noia erròniament, de boja, de macabra,
de dolent, tal. No, s'està comunicant.
Exacte.
S'està comunicant.
Quan realment s'està comunicant.
Però el procés, el constructe cognitiu de la nena encara no està preparat per ordenar i explicar-te això. I llavors t'ho explica d'una altra manera, que s'han fets.
Val.
La Beth també tenia desitjos d'assassinar els seus pares amb un ganivet, i encara que mai havia matat a cap ésser humà, sí que torturava mascotes de la família i va arribar a matar ocells. Això sí. Però aquesta situació es revertirà. Més endavant veuràs que es reverteix, això. Espectacularment, es reverteix.
Va.
Els seus actes de violència eren cada vegada més cruels i esgarrifosos. Un dia la mare va descobrir que li faltaven uns ganivets, va creure que era la noia i no li va dir absolutament res.
Val.
Setmanes després, la noia, parlant sobre això, dibuixant un dia, va treure, no?, li va dir frases que estan recollides a l'entrevista com com són els ganivets que et falten, mamà? Compte que li deia mare. No li deia pel nom, li deia mare, eh?
Sí, eh?
La mare li va preguntar quins ganivets i ella diu, no eren platejats i així de llargs? Va agregar la Beth amb un somriure a la cara. Clar, t'imagines el somriure?
Sí que
t'imagines la semilla del diablo.
Sí, realment.
Saps? Segons ella...
Que sí, com a mare, perdona, has de tenir molt la sang freda.
Clar, és que potser trobes en aquesta situació...
D'intentar entendre què és el que està passant.
Clar, i no acabes, no t'arriba ni a espantar perquè et sobrepassa tant aquesta situació
sí.
Que no creus possible que estàs veient.
Clar.
Saps? A la pel·lícula sí que fa por, eh?
Sí, eh?
La pel·lícula sí que fa por. Val, aquí ens tornem a aturar en aquesta història perquè tot apunta que no hauria de tenir cap final gaire alegre.
Clar.
Aquests episodis violents cap al seu germà i als seus pares d'animals els podem assenyalar com a accions d'ira desplaçada. Val. Aquesta noia el que feia era... diguéssim, desvincular o direccionar de forma errònia la ira que sentia cap a tota la gent que l'envoltava. I veurem per què. La relació amb els seus companys tampoc era millor. Eren relacions marcades per la violència, el dany personal, mostrava odi, un odi exagerat cap a tothom que l'envoltava. També ens hem de reflexionar. Si la persona que més t'ha d'estimar i protegir, que era el pare biològic de la noia, et fa el que et fa, què diu de l'entorn on vius? Si tu et cries en un entorn que t'estan fent aquest mal, tu què cries?
I si el biològic... I vaig més enllà, Si el biològic, que és el que en teoria més t'ha d'estimar, et fa el mal que et fa, tot l'entorn que ja no és biològic,
Què és per tu?
Què hem d'esperar?
Correcte, què hem d'esperar de l'altra gent? Llavors, què fem davant d'aquesta posició de ens protegim? I queda amb això de que ens protegim, perquè també ho explicaran els professionals de per què es protegir d'aquesta manera. Doncs això, era fent-me meu les paraules d'Enrique Echeverría, del seu llibre Personalitats violentes, si l'agressivitat és innata i la violència és apresa, quin serà el nivell d'agressivitat d'una nena criada en un entorn d'abusos? Doncs serà alt. I per això quedarà palès quan la varen diagnosticar. Van veure que el nivell de violència que desprenia era molt elevat. La Beth havia estat diagnosticada d'un trastorn reactiu de l'aferrament, que en diuen. Que és un trastorn que caracteritza per dificultats persistents en la interacció social del nen i del comportament inhibit. Emocionalment era tenir un comportament retret cap als seus cuidadors, que generalment comencen abans dels 5 anys. El qual encaixa amb aquest tipus de perfil. Al final és un trastorn que el que fa és no acabes de poder recepcionar bé l'amor que t'envolta. I això genera dificultats socials. Els seus signes de psicopatia, i aquí anem, havien estat desenvolupats com una forma d'autodefensa davant què? Al món exterior. I per això aquest concepte d'agressivitat innata, perquè l'agressivitat, Joan, és allò que nosaltres tenim per defensar-nos del món exterior, d'allà on ens criem. I la violència és allò que tu aprens del que observes, correcte?
No és el mateix agressivitat que violència?
No.
Bona aquesta, eh?
No. L'agressivitat és el que tu necessites per sobreviure en el teu entorn, el que tu absorbeixes. No és el mateix un nen que es cria en un ambient com aquí a Catalunya, que si te'n vas en un ambient de conflicte com pot ser el Senegal, Sierra Leona, guerres constants, enmig d'una guerra. El nivell d'agressivitat no és el mateix.
Val. Sí? I has dit una altra cosa que m'ha criat enormement l'atenció, i és que em deies que el nivell de psicopatia...
Sí.
Havia sorgit, més o menys, ho havies dit així, ara no ho recordo
autodefensa.
Bé, com a autodefensa.
Clar,
exacte.
Aquesta manca d'empatia, aquesta violència...
Quan jo pensava que
aquesta...
la psicopatia era una cosa innata i no modificable, a més.
La psicopatia no es pot diagnosticar com a tal fins a partir de que tenen 18 anys, pràcticament.
Val.
Abans se'ls atribueix un trastorn de personalitat.
Val.
Antisocial. però és psicopatia, diguem-se, a partir dels 18 anys.
Val.
Així ho diuen els experts. Bueno, fins aquí, la conta d'augment, la història de la Bet no pinta bé. Aquí no, estem d'acord?
Sí, tant.
Vale. En realitat, tot apuntava que estava destinada a ser una assassina, de totes, com, igual que hem parlat de tots en el programa, i a no sentir empatia. Però el seu destí va ser un altre.
Val. Ens ho deies, que la història...
La història acaba bé, de veritat. De veritat, que acaba bé. Acaba molt bé.
No està pintant gens bé, t'ho dic ara, Xavi. Però...
però ja et dic que acabarà molt bé. Les repercussions i els abusos, estem parlant de que va ser sotmès a una teràpia extrema, que tots aquests abusos dels quals havia estat víctima, quan era petita, l'havien portat a una ira incontrolable, i això ho tenien clar.
Val.
I la nena tenia malsons, els quals era això, un home que li queia al damunt i la danyava. I tot això ho havia anat estudiant. Preocupats davant la situació, els seus pares òptims van intentar ajudar-la de diferents maneres. La van portar a innombrables especialistes. Van fer un recorregut per tot tipus de professionals. Les al·legacions eren incessants fins al punt de que era impossible continuar amb una vida sana. La nena no esperava.
Val.
Tot va canviar quan va conèixer el terapeuta Ken Magid, un psicòleg clínic especialitzat en nens. És molt important el tema de que dels terapeutes cadascú té la seva especialitat. I en aquest cas és molt important anar a petar amb aquell que toca la temàtica en concret.
Val.
Aquest senyor tocava menors que havien patit greus abusos i que, traumatitzats durant els primers anys de vida, que no eren capaços d'establir llaços afectius amb altres persones. A més, que treballava amb els nens que no podien acceptar, diguéssim, amor. I eren incapaços, com deia al començament, d'acceptar l'amor.
Què deies abans, eh?
Va. Sí. No tenien consciència i que podien ferir i fins i tot matar sense remordiment. Perquè el fet del bé i el mal, el remordiment, encara no està creat. Val. Amb nens tan petits. Sí? De fet, els presos, i alguna vegada he comprès que els pitjors són les institucions amb menors, perquè no tenen la consciència de la barrera, la consciència del que estan fent realment greu. Val? Llavors són molt impulsius, els menors. Tot i que la proposta d'aquesta teràpia intensiva de modificació del comportament va basar-se en els fets més greus que ell havia comès. Això ho veiem a la part del documental on va exhibir la televisió americana. Les primeres imatges del reportatge es veu a la Beth dient que el seu germà li té por perquè ella li feia mal. Quan el terapeuta li preguntava per què vol matar el seu germà, i aquí ve la mare dels ous, ella responia: perquè em van fer molt mal i no vull estar a prop de la gent. Comencem ja a afinar una mica això, el tema. Un altre moment de l'entrevista va identificar la relació que teníem amb els seus pares. El terapeuta li va preguntar: escolta, tu què els hi faries als teus pares, no? Què li faries, Bet? I ell li va dir: apunyalar-los. Si els pares escoltaven això, cuidado.
Clar,
eh?
Clar.
Saps? I diu: amb què? Diu: amb un ganivet. Després d'avaluar la base del problema, el psicòleg de la Bet, l'especialista, va considerar que el millor era apartar-la de la família. En el 89 va ingressar a una residència especialitzada en nens amb trastorn d'inclinació, que són un perill per si mateix i per tres persones. Allà la Bet va conviure amb menors que havien comès delictes de sang a sang freda.
O sigui, ja ho havien perpetuat, eh? Ho havien fet.
Sí, alguns ja ho havien perpetuat. Ell no havia arribat, però anava pel camí. La teràpia consistia en posar extremes restriccions. La Bet havia de demanar permís per tot, fins i tot per beure aigua i anar al bany. Part de l'objectiu d'aquesta teràpia era construir la seva autoestima perquè s'autopercebés com una persona que tenia un valor.
Val.
En aquest entorn controlat, la Bet no deixava de mostrar signes de millores i començava a desenvolupar diferència entre el bo i el dolent.
Ara important. Sí, eh?
Ara sí. Ara comença a veure què és el bo i què és el dolent. Part de la teràpia havia estat donar-li de menjar a diversos animals de granja, recordem que abans quasi que els matava, i en aquest cas la teràpia amb animals va respondre favorablement. És molt important la relació entre els nens i els animals, ja que estimula l'empatia. Bueno, doncs la teràpia va continuar i a poc a poc la Bet va començar a interactuar positivament. Fins i tot va arribar a començar a abraçar el seu terapeuta. Ja començava a acceptar i a mostrar amor. Quan creus que va passar de la teràpia fins que aquesta noia va arribar a recuperar-se? Quan valoraríem que podia trigar?
No sé, 2-3 anys.
Doncs va trigar mesos, aquesta noia.
Mesos?
Mesos. Mesos. Jo havia llegit inclús que va trigar, no sé si exacte, fins i tot 2 mesos de teràpia intensa i ella va canviar. Sí, això és important, que l'entorn social i la teràpia pot arribar a canviar una persona en aquest tipus.
El que dèiem, la nena no era així, venia
no
condicionada.
Així. Venia condicionada, val? Doncs tan sols havien passat 2 mesos quan ella va començar a canviar,
sí.
Si bé encara faltaria diversos anys per la seva recuperació completa, Fins i tot la Beth va començar a plorar quan ja començava a adquirir els coneixements i els hàbits de diferenciar entre bo i dolent i començar a treballar l'empatia, quan li preguntaven què pensava del passat, ja deia, no, quan danyo altres persones, em danyo a mi mateixa. I va arribar a confessar davant de la càmera, abans de trencar a plorar, aquest coneixement del que feia estava malament.
Val.
Passen els anys. La història s'acaba aquí.
Val.
Passen els anys, i què passa amb aquesta noia quan passen molts anys? La teràpia funciona, no funciona, es converteix en una assassina en sèrie famosa,
bona,
no?
Bona pregunta.
Que, bueno, com que al començament ja vaig dir que acabava bé, sí, acaba molt bé. Aquesta noia va estudiar a l'Universitat del Colorado, va estudiar infermeria, en l'actualitat treballa en vigilància intensiva neonatal, a més de dir que la seva vida ajudar a famílies i a nens amb el mateix trastorn que va patir ella mitjançant una ONG que va fundar la seva mare adoptiva.
Boníssim, això, eh?
Què? T'has quedat flipat ara, eh?
Sí, sí, total, sí, sí, eh? Sí, t'he de dir que sí.
De passar això a això mateix, eh? Increïble. El 2007 va llançar el seu llibre on explicava la seva història per oferir un missatge d'esperança a aquells que pateixen un trastorn com el seu, i el 2010 va guanyar el premi a la infermera de l'any. I els seus companys de treball la van definir com una persona amb una paciència infinita, càlida, afectuosa i amb un increïble sentit de l'humor.
Que bèstia.
Fins aquí el cas de la Beth, no? Molt bèstia. Jo te diré que fa uns anys, en un congrés de perfilació criminal a Alacant, me recordo una forense que ens explicava anècdotes sobre els nens amb psicopaties, amb trets psicopàtics, i explicava el cas d'un nen que, estant a l'escola, li va clavar un llapis de colors a l'ull d'un altre. Ai. Quan va entrevistar en aquest nano, en aquest menor, el nen els va dir, és que el nen era el que millor llegia de la classe, i ara ja no llegirà tan bé. Li ha dit, llegirà la meitat de bé perquè li falta un ull. Imagina't.
Bèstia, això.
Molt bèstia. Ens comentava també un altre cas, un nen també, que havia nascut la seva germana petita, i un dia la mare estava cuinant, i de cop i volta, la mare sent fum, l'olor a fum. Què passava? Va i el porta a l'habitació de la nena, i el nen, el germà, havia rodejat la cuna, el bressol, perdó, amb papers de diari, i havia calat foc.
Uau.
Sap? I això deia, són trets psicopàtics de nens que, tot i no poder-los marcar com a tal, ja apunten maneres. Vull dir que sí que es diagnostica com a tal quan són més adults,
sí,
però ja poden mostrar trets de la infantesa.
Déu-n'hi-do. Que és interessantíssim el que ens has portat avui, Xavier.
Molt interessant, molt interessant.
Xavier Álvarez, perfilador, criminòleg, moltíssimes gràcies per un nou Assumptes Interns amb aquest cas de Beth Thomas, que sí, ara ja et creuré quan em portis un cas i em diguis tranquil, que aquest acaba bé.
Ho has vist?
Sí,
com,
sí, sí, sí.
Tot i a passar, a vegades pot donar un canvi, això?
No, no, i a treballar una ONG, a més, formada per la seva mare adoptiva, en fi. Sí.
Sempre hi ha temps, eh? Sempre, amb els nens, sempre hi ha temps de fer-los canviar.
Amb els nens, eh?
Sí. Sí, amb els adults ja...
Ja és una altra cosa.
Una altra
ja és una altra cosa. Xavier, ara sí, ho prometo. El proper dia que vinguis contem el teu llibre.
Molt bé, escolta, cap problema, encantat. Sí, eh? Encantat que sigui així.
Xavier, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.